Doncs esteu escoltant a mig matí aquí a Roda de Barà Ràdio i hem de dir que sempre és un plaer parlar amb ella. Segur que molts de vosaltres ja n'heu sentit a parlar, l'heu escoltat aquí a la ràdio o en altres mitjans també. Ella és la Josefina Llargués, tot i ser barcelonina, aquí a Roda de Barà hi té molt de vincle i la tenim a l'altre cantó de la línia telefònica. Què tal, Josefina? Molt bon dia.
Hola, Sònia, bon dia, com estàs?
Doncs molt bé, i tu, què tal?
Pues bé, anar fent, sí, bé, dins de tot, contenta.
Josefina, com has viscut, per cert, tu, tota aquesta situació, tot aquest confinament, aquesta situació tan atípica i que tan poc habituats, no, estàvem?
Doncs mira, jo la veritat és que l'he viscut molt bé, perquè jo sóc una persona molt casolana i, bueno, a mi m'agrada estar a casa, no he tingut cap problema, no? I he sortit quan he hagut de sortir i, bueno, he estat molt tranquil·la. He fet relaxació, he fet moltes coses. I aleshores per mi no ha sigut cap trauma. El que sí em preocupa, doncs, que clar, que hi ha molta gent que ho ha passat molt malament perquè no tothom viu en pes en condicions i no tothom té la mateixa situació de vida, no? I això sí que és una cosa que m'ha angoixat molt, i pels nens que no podien sortir al carrer, això sí. Però a nivell personal, doncs bé, la veritat és que bé, esperant que passi tot, que també hi ha molta pena acumulada, no?, per part de moltes famílies, i, bueno, esperem que passi i solucioni d'una vegada.
Esperem que sí. Josefina, ets psicopedagoga, ets logopeda, postgraduada en psicopatologia clínica i també màster en salut i nutrició. Sobretot la faceta que més coneixem de tu és la d'escriptora, perquè doncs, hem tingut la sort de que ens vinguessis a presentar doncs, els teus diferents llibres, les teves diferents publicacions, i totes elles doncs, tenen moltíssima part de la teva passió, diria jo, o la teva forma de vida, si m'ho permets dir així, sobretot de naturopatia i homeopatia, no?
Sí, la veritat és que jo també t'agraeixo molt que sempre em convidés al teu programa, perquè, bueno, de fet, Roda de Barà és com la meva segona ciutat, no? Vull dir, jo entre Barcelona i Roda de Barà sempre estic i portem molts anys aquí tota la família.
Sí.
I sí, a mi m'interessa molt el món de la salut, no? De la salut en general, perquè el que mengem també repercuteix, doncs, en el nostre estat d'ànim i en la salut mental, no? Per tant, tot va lligat. No és una cosa, menjo unes bledes i ja està, o menjo el que sigui i ja està, no? Vull dir, tot va lligat i aleshores tot ens fa ser el que som, i crec que això és important. Hi ha altres factors, per al menjar, molts altres. Si no, ho tindríem aviat solucionat, no? Però bueno, és un dels que podem incidir directament i crec que és important, doncs, tenir-lo en compte.
Creus que ara tot el natural està de moda?
Sí, hi ha un boom de coses naturals que jo personalment tampoc no estic massa a favor. No? Estic a favor del menjar de veritat, del menjar de sempre, del que ens dona la terra, els pagesos locals, de temporada. O sigui, el que menjàvem els nostres avis, llegums, verdura, fruits secs, bueno, les coses que et dona la terra, no? Que passa que ara al voltant de tot això també hi ha aquesta moda de coses que sorgeixen cada dia diferents, perquè, bueno, clar, també s'ha de vendre, no? I, bueno, per moltes persones és com una moda. Jo crec que no hauria de ser una moda. Menjar coses senzilles i sense complicar-se massa l'existència. Que un dia et fa il·lusió provar una cosa diferent, doncs està molt bé. Però que això no sigui la base de la teva dieta, perquè hi ha persones que compren tot l'últim, no? Que si jo què sé, que si el matcha, no? Per exemple, que a mi el matcha m'agrada, però vull dir, no has de basar les baies de goji perquè ara són moda, o jo què sé, surten 50.000 coses. Crec que no has de basar la teva dieta i la teva salut en això, sinó que això pot ser un complement que, mira, si et fa il·lusió el proves, no? Però el de sempre és el que hauríem de menjar des del meu punt de vista.
Tot i això, cada cop sembla que tinguem menys temps, no?, per dedicar a la cuina, per menjar sa, i tirem una mica doncs, de tots aquests aliments així processats, processadíssims, que la majoria de vegades no sabem ni el que ens estem posant a la boca, no?, dins del cos.
És veritat, perquè encara el fet que una cosa sigui ecològica, per exemple, les persones que comprem ecològic, no vol dir que siguin sana necessàriament. Serà més sana, segur que altres processats, perquè no tindrà greixos hidrogenats, no tindrà una sèrie de coses, no?, additius, en aquest sentit sí. Però tot el que passa per una fàbrica i es processa, perd moltes coses pel camí. Aleshores, sempre que puguem, podem recórrer aquestes coses un dia puntual, però fer les coses senzilles de sempre tampoc és tan complicat. I amb una miqueta de previsió, i si no tens temps de cuinar llegums, doncs mira, els compres cuinats, tampoc passa res. Però buscar un pot que posi pues, garbanzos, agua i sal, que si comença a posar moltes més coses que ja no saps què és allò, més val que no t'ho mengis, no? Vull dir, no cal que ens compliquem molt la vida. A vegades també invertim molt temps, que és respectable, tothom pot fer el que cregui, no? Amb altres activitats, o potser mirar una sèrie de tele que ens interessa molt, una sèrie de coses, que això també ens treu temps, i en canvi aquest temps no ens sap greu, no?, invertir-lo en això. I a la cuina sembla que ens sàpiga greu, sembla que perdrem el temps, i jo crec que no perdrem el temps, al contrari. I si ens organitzem una miqueta, podem tenir coses mig preparades, o jo què sé, fas un arròs integral i et pot servir per fer dos o tres plats més, barrejar-lo un dia amb llegums, fer una manera freda, preparar una sopa, jo què sé, et pots combinar per no estar tot el dia a la cuina, perquè clar, no tenim temps ni ganes, lògicament.
Acostumem a comprar també per la vista, Josefina?
Jo crec que sí, comprem per la vista i un error habitual que cometem és anar a comprar sent a vegades sense una vista feta, no? Llavors, clar, acabes comprant aquelles coses que són més atractives i que potser que són més cares, a la llarga són més cares i que a més no són tan saludables. Aleshores és millor dir, bueno, què em falta, tal, tal i tal, i procurar que sigui tot coses de veritat, no? Que no vinguin envasades i deixar l'altre per un tema excepcional i ja està. I d'aquesta manera jo crec que és més barat, t'assegures de tenir el rebost amb coses i la madera amb coses que t'interessen per la teva salut, i perquè si compres coses que no són bones i les tens a casa te les acabes menjant. És així. Allò típic, no? És que els nens, clar, els nens a vegades tenim l'excusa dels nens, no? Bueno, els meus ja són grans, ja no la tinc, aquesta excusa, però... clar, és que els nens són petits i han de... No, els nens tampoc han de menjar porqueries, la veritat, perquè més estan creixent, vull dir, necessiten una energia real, no? Per tant, de tant en tant, si volem comprar alguna cosa per tota la família, està bé, no es tracta d'estar aquí patint. Però no tenir-ho a casa, perquè si no t'ho acabes menjant. I a vegades no s'ho mengen els nens i t'ho menges tu.
El que sí que he descobert, Josefina, que funciona molt, és anar a comprar sense tenir gana.
Saps?
Això sí. No anar allò abans de dinar, no. Vas quan acabes de dinar, que estàs tip o tipa, o tip, tampoc, no, no ens passem. Però vaja, que tens l'estómac ple i llavors doncs és veritat que no compres aquelles bestieses que potser compraries, no?
Això és cert, perquè si vas a comprar amb gana, compres molt més i a més, lògicament no t'atrau comprar unes pastanagues,
sí,
t'atrau unes galetes, no? I potser ja obres el paquet abans d'arribar a la caixa i te'n menges quatre. Sí, això és una cosa que no hem de fer ningú, eh?
Sí. Què no recomanaries tu, sota el teu punt de vista, consumir?
Bueno, jo el que t'he comentat, intentar evitar els processats. Tant si són naturals com no, sobretot els que no, perquè això sí que allà no saps què hi ha. I aquests embotits també a vegades que fan allà una massa que li donen una forma i que no saps ben bé què hi ha. O sigui, hi ha moltes coses d'aquestes que hauríem d'evitar i deixar-les per un consum, o no menjar-les o deixar-les per un consum molt puntual. I comprar aquelles coses que tu ja veus com són, tal com te les ofereix la naturalesa, no? De sempre. Anar a la secció del súper, sobretot de coses fresques, més que de... els lineals de coses envasades, doncs no les coses fresques, sobretot això.
Josefina, tu doncs en els teus llibres n'has parlat de tots aquests temes de dietètica, de nutrició, sempre doncs fent un especial incís en tot el que sigui natural, no? Veiem que, per exemple, un dels teus llibres és Naturalment Atractius, que també doncs està en castellà aquest llibre. Explica'ns una mica, m'agradaria que féssim una mica de repàs dels diferents llibres teus que podem trobar al mercat, Josefina, si et sembla.
Sí, tant, encantada. Mira, el Naturalment Atractius, jo el vaig escriure perquè jo no soc ni esteticista, ni em vull posar en un terreny que no és el meu, ni molt menys, Però per la pell també mengem. A vegades ens pensem que és només el que ens posem per la boca, però tot el que posem a pell passa torrent sanguini. Aleshores, jo en el llibre, a part de la part teòrica que té, i una extensa bibliografia al final, que el lector pot consultar, no?, i contrastar, doncs he posat coses que jo faig a casa. Jo no compro cosmètics, faig coses a casa, bàsicament coses que et podries menjar, és a dir, amb olis vegetals, verges, que n'hi ha molts, a part de l'oli d'oliva, que aquest és el cosmètic de les nostres àvies o besàvies, n'hi ha molts altres, no?, de nou, d'avellanes, de magrana, o sigui, n'hi ha molts. I olis essencials, que els olis essencials, la majoria, tot i que has de saber una mica com funciona aquell oli, te'ls pots prendre per via oral, també, que no és l'objectiu del llibre. Mantega de karité, és a dir, vinagre de poma, tot coses que ens podríem menjar. Mm-hmm. Aleshores, la filosofia del llibre és aquesta, preparar fórmules per casa, que són molt més econòmiques, no tenen zero tòxics i no ens contaminen ni a nosaltres ni al medi ambient, perquè hem de pensar que tot el que ens posem a pell, a part de generar molts residus, que després van a les escombraries, no?, en forma d'envasos, doncs també van a parar al medi ambient. Si em poso moltes coses al cabell, jo què sé, cosmètics, tot això, quan em rentem la cara també passa pel desguàs i també acaba contaminant. Aleshores, bé, la filosofia del llibre és aquesta, que ens posem a la pell coses que ens podríem menjar.
Per tant, no, doncs, a través d'aquest llibre podem veure, per exemple, que podem fer-nos des d'un desodorant fins a un sabó, fins a una crema nutritiva, no?
Exacte, exacte. Uh-huh. La idea seria aquesta, no? El fer-s'hi tu mateix, que ara està tan de moda, no?
Sí.
Doncs seria això. És una manera molt més econòmica, t'arrugues igual, perquè al pas dels anys això ja et pots posar una crema de 2.000 euros, que això no ho atura ningú, i és lògic i està bé que sigui així, no? A més, tampoc és cap desgràcia fer-se gran, al contrari. Sé que és un privilegi, no? Per tant, jo en el llibre dic una cosa que penso bueno, que és un experiment que es pot fer, no? Sí. Compra't, si la teva butxaca t'ho permet, el cosmètic més car que trobis. I et prepares tu la teva fórmula facial, que et costarà res, quatre pessetes, no? Quatre euros. Mm-hmm. Aleshores, primer et poses la teva fórmula que has preparat tu durant un mes.
Sí.
Mires com estàs. Després et compres el cosmètic caríssim i al cap d'un mes et tornes a mirar com estàs. Si estàs molt millor, segueix de comprar el cosmètic convencional, però és que el més probable és que siguis exactament igual. Per tant, per què contaminar-te i gastar més, no?
Per tant, que fem la prova, no?
Fem la prova, exacte. Fem la prova, el millor és fer la prova.
Una imatge val més que mil paraules, diuen, no,
exacte,
Josefina?
Exacte, això mateix.
Si anem una mica enrere, el 2014, doncs, va veure la llum Hongos Medicinales.
Sí, bueno, aquest va ser un llibre perquè m'agraden molt els bolets, no?
Sí.
El shiitake, el maitake, el reishi, que és aquest sangolet que utilitzo. Llavors vaig estar buscant i vaig veure que hi havia, bueno, una bibliografia enorme, sobretot feta més a Àsia i als Estats Units, no? Estudis científics sobre aquests bolets, i em vaig decidir escriure aquest llibret senzill, amb receptes, perquè tots els llibres hi poso receptes, també al final, perquè actuen també en la prevenció de càncer, de moltes altres patologies. No vol dir que t'ho estalviïn, però sí que està comprovat que hi ha aliments, doncs, que són protectors, no?, de determinades malalties, i aquests bolets ho són. Aleshores, per això el vaig escriure, i per cert va guanyar un premi, un petit premi, que em va fer molta il·lusió.
Llavors també, doncs, podem parlar de Dieta Alcalina, un llibre, no?, que vas fer amb Tamara López, si no vaig errada.
Sí, ella va fer les fotografies i, bueno, aquest i el de les sopes de tocs van ser bàsicament un encàrrec d'una editorial que els interessava en aquests dos temes.
Sí.
Jo, de fet, volia fer Qui menja sopes se les pensa totes. Però no els hi va agradar el nom, i com era un encàrrec em vaig haver d'adaptar, però bueno,
Si parlem per això de dieta alcalina, com hem d'entendre la dieta alcalina, Josefina?
Bueno, la dieta alcalina és bàsicament, per dir-ho molt, molt fàcil,
sí. Mm-hmm.
Menjar molt verd i poc tall,
mm-hmm.
i no menjar processats. O sigui, si estem... També hem de pensar que actualment a la nutrició cada dia surten coses noves, que si dieta alcalina, que si dieta tal, que si dieta qual, que si dieta... I al final els usuaris s'acaben fent un lío, no?
Sí, sí, sí.
Aleshores, es resumeix amb això, clar que pots filar molt prim i mirar aquí exactament quins aliments, però si una persona menja molt verd, menja poc tall, més peix de tant en tant, que carn i sobretot processat,
uh-huh.
i ja està, i no l'alcohol també és un factor, uh-huh. tens en mitja copa de vi, no, però la gent que pren molt alcohol sí, no formaria per una dieta alcalina, menjar molt pa tampoc, és a dir, molt verd, poc tall i olis vegetals verges i aigua,
uh-huh.
i fruita.
Creus que abusem de la proteïna animal?
Jo crec que sí, perquè a més, a part de la salut, que tampoc convé menjar-ne tanta, de fet la Societat Espanyola de Nutrició recomana com ració de carn 100 grams, que 100 grams és un tallet petit.
Mm-hmm.
Clar, si ens mengem ja un entrecot, doncs ens estem menjant la ració de 4 dies, potser, no?
Mm-hmm.
Aleshores, no és bo per la salut i a més també té un impacte mediambiental, que ara d'això se'n parla molt, no?
Sí.
I que és una mica un model insostenible, això, ja s'està parlant de que el 2050 tindrem problemes, bueno, no ho sé. Clar, hi ha molt menjar que es destina als animals que es pot destinar també al consum humà, aleshores jo crec que hem de trobar l'equilibri, no vol dir que tothom sigui vegetarià o vegà,
uh-huh.
això ja són altres coses, forma part d'una filosofia de vida, però... Sí, reduir el consum, perquè els llegums tenen molta proteïna. Per tant, uh-huh. si en un àpat em menjo llegums, doncs no cal que mengi tall després, uh-huh. perquè estic menjant massa proteïna. És a dir, hi ha molts aliments rics en proteïnes del regne vegetal, sobretot els llegums, que ens permeten no menjar tall a cada hora d'àpat.
Uh-huh.
Hi ha moltes persones que mengen tres cops al dia, que si l'esmorzar, els embotir, després el dinar, la carn, i a la nit peix o ous, perquè he menjat carn al migdia. No cal.
No cal, no?
No cal, no.
També, Josefina, podem parlar de l'oli de coco? Un descobriment per a moltes persones, hem de dir.
Sí, la veritat és que l'oli de coco, i mira, aquell llibre, a més, el vaig escriure perquè una amiga meva es va fer molt fan de l'oli de coco i no parava. Jo no l'havia consumit mai, la veritat és aquesta. I llavors vaig començar a buscar informació, perquè a mi m'agrada molt... buscar informació abans de dir una cosa, no?
Uh-huh.
I vaig llegir-me molts estudis científics i la cultura de illes del Pacífic, bueno, és que vaig descobrir tot un seguit de coses que vaig al·lucinar, no? I vaig escriure el llibre i me'l va prologar un metge que també sí. l'utilitza molt a la seva consulta i la veritat és que fa un any o un parell d'anys, ara no recordo, va sortir com els que estaven en contra de l'oli de coco. L'oli de coco refinat és dolent per la salut, però l'oli de coco verge no. La prova és que amb les illes del Pacífic que fan la dieta tradicional, no les que l'han deixada,
uh-huh.
hi ha moltes malalties, entre elles el colesterol, que no tenen. I en canvi, a Occident, qui més qui menys té colesterol. Ja no parlem als Estats Units, que ja, bueno, ja és una desgràcia, no?, aquest tema.
Sí.
I en canvi, mengen molta carn, mengen molts greixos, hidrogenats, tot això. Per tant, no es tracta de menjar oli de coco mig litro cada dia, sinó que el pots incloure de tant en tant. Jo poso alguna crema de verdures, li dona un sabor molt bo, te'l pots posar a la pell, el pots fer servir per rentar-te les dents, vull dir que també és un tot terreny d'aquests que tens un pot i et serveix per tot, per fora, per dintre, per la salut de les dents. Per tot. De fet, en el llibre de Naturalment Atractius parlo d'una tècnica de la medicina ayurveda que se li diu... Bueno, seria com es van dir-te la boca amb oli de coco o amb un altre oli vegetal, que això es fa als matins, no? Se li diu oil pulling. I, I segons la medicina ayurveda, fer això els matins, glopejar sense empassar-t'ho quan et lleves, durant 10 minuts, un oli vegetal que pots fer l'oli de coco, doncs prevé més de 30 malalties, vull dir, i la medicina ayurveda és una medicina ancestral, no? I blanqueja les dents, vull dir, que és pel cabell, bueno, és que va bé per tot, jo en tinc un pot i faig cremes, faig de tot, si al meu canal de YouTube trobareu moltes receptes que faig servir oli de coco per cosmètica, per moltes coses. Això no substitueix el nostre meravellós oli d'oliva.
No.
Aquest és insubstituïble, eh?
És complementari, ja podem dir.
Sí, el pots fer servir per algunes coses. Jo no me'l menjo cada dia. A la pell sí que me'l poso sempre, però menjar-me'l no, però sí que el poso en coses. Coses que penso que li van bé. No se m'acudirà posar-lo amb, jo què sé, en una paella, per dir alguna cosa, no?
Josefina, parlàvem doncs a l'inici d'aquesta conversa sobre el poc temps que tenim potser per cuinar, sobre que ens hauríem de mirar una miqueta més del que comprem, no?, quan anem al supermercat, i precisament de tot això ens parla el teu llibre Slow Fast Food.
Sí, aquest nom és una mica curiós perquè l'Slow Food, bueno, aquest moviment que va sortir de menjar coses de proximitat, tot això. Però clar, amb això que ningú té temps per cuinar, jo vaig pensar posar slow fast food, menjar ràpid, però de proximitat, no? Vull dir, i per això al final del llibre hi ha receptes, doncs, senzilles, que es poden preparar ràpides amb aliments naturals i de proximitat. I l'essència del llibre, doncs, és el que comentàvem al principi, no?, que el que mengem té una repercussió directa en les nostres emocions, i això ho notes de seguida quan fas, per exemple, un menjar més copiós, no?, que estàs molt cansat, o quan menges un plat de pasta gran, notes que l'energia et baixa, no?
Sí.
En canvi, menges una cosa més lleugera, més sana, i notes que els teus nivells d'energia són diferents. Això ho hem comprovat tots, no? Els dinars de Nadal són molt macos, però són mortals, per exemple. I si mengem coses riques en fibra, bueno, hi ha tota una sèrie d'aliments que beneficien la nostra flora, la nostra microbiota intestinal, i que sabis que la salut d'aquesta flora intestinal té una repercussió directa amb les nostres emocions, amb els estats d'ansietat, amb depressió, amb moltes altres coses. Per tant, val la pena, el que dèiem al principi, cuidar el que mengem perquè ens trobarem millor a nivell emocional, també.
Que és molt important.
Molt important.
I més els temps que avui dia, no?, que com està tot.
Sí, com està tot necessites tenir la part emocional el més forta possible.
Doncs també, Josefina, parlem de Frescor Vegano, que en aquest cas doncs, és l'últim llibre que ha vist la llum. És un llibre que ja va sortir l'any passat en la versió en català i ara està en castellà, i és un llibre que recomanem a tothom, però també, evidentment, pel contingut, però per les magnífiques fotografies que conté, no?
Sí, de fet jo sempre dic que el llibre sense les fotos no... Les receptes són tan senzilles que em fan vergonya, no?, quasi, perquè les fotos són molt maques.
Sí, sí.
I a més les ha fet la meva filla mitjana, la Maria Casas. I, bueno, és un llibre conjunt familiar que la majoria de fotos les vam fer aquí a Roda, s'ha de dir tot, durant l'estiu, i que no va ser fàcil perquè, clar, se'ns feien els gelats, perquè no són gelats de mentida, són de veritat.
Què vol dir gelats de mentida i gelats de veritat,
Josefina? Vull dir que amb gastronomia, jo no sabia, això m'han interès després, sempre hi ha fotos precioses als llibres, no?
Sí.
I moltes vegades són fakes, són mentides, vull dir, s'utilitzen moltes coses de plàstic, moltes coses per donar-los, se'ls posa cera, per abrillantar, jo què sé.
Sí,
els fotògrafos, que jo no sóc experta. I en canvi aquests no, els fèiem, i fèiem la foto, ens ratllàvem amb la Maria perquè ella volia fer la foto molt maca, i jo li deia a Maria que se'ns fa el gelat. Ai, mama, que deixa'm tranquil·la, que el gelat el havíem de tornar a fer. I llavors teníem la petita, que bueno, que no és petita, que té 18 anys, que ella se'ls menjava. O sigui, es va quedar totalment afònica aquell estiu, perquè no parava, no l'obligàvem, ella se'ls volia menjar.
per tant, sí, hi va col·laborar tota la família, veig, amb aquest
llibre. Tota la família, sí, sí, la mare el feia 13, també, vull dir, un que està fet sobre un tronc, que teníem que vam de tallar un arbre d'aquell jardí que es va morir. Bueno, va ser, és un llibre molt, molt familiar, molt entranyable, i fa il·lusió, no?, perquè quan el mires, te'n recordes, no?, de tot el que hi ha darrere, això de les pel·lícules que no es veu, no?, quan han rodat la pel·lícula. Pues això, això. I bé, ja està fet, no fan servir sucres,
sí,
ni gluten, per tant, persones que tinguin algun tipus d'intolerància, ni res de làctics, que també ara hi ha molta gent que té intolerància als làctics. Bàsicament és fruita, amb alguna recepta per donar-li més cremositat i oli de coco, i poca cosa més, i alguna més exòtica per donar-li aquest toc, allò que comentaves tu abans, no?, que hi ha coses noves amb salut, amb nutrició i tal, doncs hi ha uns polos de matcha, bueno, hi ha alguna tonterieta d'aquestes, però bàsicament tot són fruites.
Ara és bon moment, home, estem a l'època, no?, ideal per provar aquests gelats i aquests xarrups i granissats, perquè hi trobarem també begudes, no?
I tant, perquè ara que és, bueno, l'estiu és com més fruit que tenim a l'abast, no? Jo crec que és una època ideal, i a més els crios, que sempre, bueno, i els grans també, no? Allò que dèiem, els crios s'emporten la culpa de tot. Però va bé tenir coses preparades als polos mateix, en lloc de comprar aquests polos d'aigua que compres a qualsevol lloc, prepares tu, sí, només de fruita, els tens allà i no substitueix a menjar una peça de fruita. Però és només fruita, per tant, bueno, pues no passa res, no? Jo crec que val la pena fer les coses a casa.
Més natural impossible, més.
Més natural impossible, saps exactament el que li poses, i bueno, tens una altra tranquil·litat. A més que dona com molta, com t'ho diré, com molta independència, i dona una certa seguretat no fer-te coses a casa. Dir, ostres, no depèn absolutament per tot d'haver d'anar a comprar, que sí que hem d'anar a comprar moltes coses, evidentment. Però si et fas cosmètics, si et fas el gelat, fer-te para tant en tant, quan comences ja no pares. Ara el confinament molta gent ha començat a fer pa, tothom es feia pa.
I tant. No hi havia farina gairebé enlloc.
No sé si era per pa o per pastissos.
També perquè els quilets també hi són, eh?
També, tot s'ha de dir, però bueno, ara podem anar a la platja, nedar, caminar, sí, i fer de tot.
Doncs aquest llibre, com bé dèiem, va sortir Fresco Vegana l'any passat, i ara doncs també trobarem la versió en castellà, Fresco Vegano, de la Josefina Llargués. On podem trobar els teus llibres, Josefina?
Bueno, es poden encarregar a la llibreria habitual on comprem, o també diferents portals d'internet, no diré el nom, però tots tenim un al cap que ho té tot, no? Però
sí.
No és complicat. A la llibreria, si demanes el llibre, si no el tenen, te'l demanen.
Molt bé. I també comentaves que hi ha un canal a YouTube que també doncs ens expliques moltes coses.
Sí, tinc un canal. Són coses molt senzilles, vídeos de 3 o 4 minuts, no fan receptes elaborades, perquè, bueno, coses de 3 o 4 minuts amb consells de diferents coses, depèn de com m'agafa, no? Pot ser de menjar, pot ser de cosmètica, no sé, coses naturals que podem fer a casa d'una manera ràpida i fàcil. Seria una mica aquest concepte de l'slow fast food, no?, de coses ràpides.
També hi ha una pàgina web, també podem veure diferents xarxes socials?
Sí, també a la web, a Instagram, bueno, el que s'ha de tenir avui en dia, no? Sí, és una mica cansat a vegades, però jo no sóc molt fan d'aquestes coses, però s'han de tenir. S'han de tenir, i bueno, pues si s'han de tenir, les tenim. I em trobareu allà, doncs, a Instagram, a la pàgina web, a Facebook també, i bueno, a quasi tot arreu.
Molt bé, doncs, Josefina, com es presenta doncs aquest estiu?
Sí, molt bé, doncs mira, aquí Roda, que em venia molt de gust, perquè he estat 3 mesos sense poder venir, i ara ja vindrem, anirem i vindrem, en funció de la feina, perquè, bueno, no podrem dir que no, que hem passat uns 3 mesos complicats, tothom, I, però bueno, bàsicament estarem aquí a Roda i algun dia a Barcelona. I
molt
ja
bé.
Està, tranquils.
Doncs, Josefina, moltíssimes gràcies. Sempre és un plaer parlar amb tu.
Igualment, Sònia, moltes gràcies per comptar amb mi i que passeu molt bon estiu tots i un petó ben fort a tots els oients i a tu també.
Igualment, per tu també un petó fort.
Gràcies, Sònia.